Listen, isn't it to me?
Amb la veu de fons de David Bowie cantant aquesta cançó de Sweet Thing, inclosa en el disc Diamond Dogs de l'any 74, molt influenciat pel llibre 1984 de George Orwell, amb 5 cançons en aquest disc dedicades a aquest llibre. Us explico que ahir vaig llegir el llibre Pandèmia i Postveritat, amb el subtítol La vida, la consciència i la quarta revolució industrial, editat per Fragmenta i escrit per en Jordi Pigem, filòsof i escriptor especialista en els nous paradigmes de la ciència i en els corrents de fons que configuren el món contemporani. Assagista prolífic, Pigem reflexiona en aquest text sobre el món pandèmic actual des de la llarga perspectiva de la distopia, construint un relat que, defensat amb dades i fets, ens interpel·la a observar críticament els esdeveniments que han canviat el nostre dia a dia durant els últims 2 anys. Avui volem parlar d'aquest llibre amb ell, i per això el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per a la gent de Formentera i a Eivissa. Escolta, aquest llibre incorpora dades i fets de tan sols fa un parell de mesos. Vas començar a escriure el text amb l'inici de la pandèmia, o l'has escrit recentment després de la reflexió d'aquests 2 anys, o era una idea que ja et rondava des d'abans de l'inici de la pandèmia?
Una mica de tot. Hi ha alguna idea que, per exemple, havia presentat l'any 2018 amb un simposi internacional, que és la idea amb què començo el llibre, la paradoxa que alhora estem personalitzant els robots, fent-los més semblants a nosaltres, i alhora estem robotitzant les persones. Aquesta idea ja la tenia de fons. Pel que fa a la pandèmia, et puc dir que el març i abril del 2020 em van convidar des de diferents mitjans a fer entrevistes per parlar del que estava passant, i sempre vaig dir que no, perquè no sabia pas què dir, no entenia res del que estava passant. Aleshores, el llibre el començo a escriure a la tardor del 2020, però sí que a la revisió final, abans que d'enviar-lo a impremta, sí que he incorporat dades de l'octubre i fins i tot novembre del 2021, de manera que sí que és molt actual.
El món feliç de Huxley i el 1984 d'Orwell configuren la base filosòfica del llibre. Els dissecciones, els dos llibres, i n'expliques la lucidesa i la vigència. Els has rellegit recentment, exprofessor, pel llibre?
Mira, jo vaig ser professor a Anglaterra de filosofia de la ciència,
Plymouth,
7 anys, i quan vaig tornar, entre les caixes de llibres que vaig portar cap aquí, tenia edicions de butxaca d'aquests dos llibres, que els havia fullejat i els havia llegit a mitges, però no els havia llegit mai en profunditat. I aleshores el que vaig fer és, el 2020, els sí que els vaig llegir en detall, i vaig anar veient que els paral·lelismes amb el que estem vivint eren impressionants i que moltes coses de les quals ens van voler advertir tant Huxley com Orwell estaven començant a passar. I per dir-ho molt breument, Huxley i Orwell, tots dos, descriuen un món en el qual s'anul·la la capacitat crítica de les persones. En el cas del món feliç de Huxley, és perquè la gent està tan saturada d'entreteniments i distraccions que no tenen temps per pensar per si mateixos. I l'Estat, el sistema, diguéssim, promou que la gent estigui completament saturada de distraccions i entreteniments, cosa que nosaltres ja anàvem experimentant des de fa temps, no? Que de vegades tenim més canals d'entreteniment, més missatges i més coses. En canvi, a la distopia d'Orwell, de 1984, és un món més clàssic basat en vigilar i castigar, i aquesta frase que tothom ha sentit, el gran germà et vigila, Big Brother is watching you. I en aquest món hi ha tota una sèrie de pantalles amb les quals veus la informació oficial, però a la vegada aquestes pantalles s'estan vigilant. Què és el que passa amb els nostres instruments connectats a internet, com tots sabem o hauríem de saber? Aleshores, el que ha anat passant últimament és que s'ha incrementat enormement aquest nivell de control i vigilància, i anem cap a una síntesi de les dues distopies, del que preveia Huxley i el que preveia Orwell.
Conclous això, que el paradigma actual no ens obliga a escollir entre una de les dues visions, sinó que el moment actual està conformat per aquesta fusió, tu parles de fusió, dels dos relats distòpics, combinant l'autoritarisme i vigilància orwelliana i la distracció i alienació de Huxley, no?
Sí, si vols, simplificant molt, el llibre ho explico amb més detall, però podríem dir que les societats capitalistes anaven seguint el model de Huxley, de que tothom estigui saturat de distraccions i amb un aparador de llibertats, però en el fons una sèrie de coses que no funcionaven. Mentre que, diguéssim que els països de l'ex-bloc soviètic seguien més el model d'Orwell. No? L'Estasi a Alemanya Oriental seria un exemple claríssim d'això.
Actualment...
I el que ha passat des de la pandèmia, o sigui, hi ha aquest fet tan curiós que això apareix a Wuhan, que Xina, al gener i febrer, si recordeu, ens mostra totes aquestes imatges de militars al carrer, confinaments, etc., que a nosaltres ens semblava impossible que això pogués passar en democràcies occidentals. I ara, nosaltres som els que tenim aquest problema sanitari, sanitari i també problema social i problema existencial, i en canvi Xina, a hores d'ara, diu haver tingut un total de 4.600 morts de Covid en 20 mesos en el país més poblat del món. De manera que molta gent ha aprofitat, i això suposo que ja es volia aprofitar des de feia temps, per dir que, clar, Xina sí que saben fer-ho bé. I per tant necessitem societats autoritàries, perquè si no tenim problemes de salut. I en el rerefons de tot això, d'aplaudir a Xina, que cada vegada se l'ha aplaudit més, quan fins fa 4 dies era tabú parlar bé de Xina, i amb raó, perquè la manera com massacra els drets humans al Tibet, a Hong Kong, a Xinjiang, etc., és terrible, doncs de cop i volta es parla molt bé de Xina, s'importa un model cada vegada més autoritari, i ara tenim, per exemple, aquest tema dels passaports Covid, que no tenen cap base científica i no tenen cap base sanitària, perquè està molt clar científicament que les persones que s'han posat la injecció poden contagiar-se i contagiar tant com les que no se l'han posada, de manera que no hi ha cap base científica per dir això, però és un pas més cap a societats més controlades.
De fet, parlaves, doncs, de les pantalles, no?, que és el dispositiu de vigilància, aquesta idea del panòptic, no?, que sí, també desenvolupa Chul Han, no?, en les seves reflexions. Poses molt d'èmfasi en aquesta idea de l'accés d'informació que s'estableix en detriment de l'home atent, de la nostra capacitat de parar atenció. Huxley això ho havia avançat.
Sí, Huxley ja veu que un món ple de distraccions és un món en què les persones no podran pensar. I Huxley li preocupa que la informació que ens arriba no sigui ni veritable, ni verdadera, ni falsa, sinó que sigui simplement informació irrellevant que ens distreu. I d'alguna manera, i d'aquí ve el mot post-veritat en el títol del llibre, hem anat cap a una societat on cada vegada compta menys l'evidència científica i el que compta és el que fa soroll en els mitjans i a les xarxes. Des de fa molts anys tenim estudis que mostren que la nostra capacitat de concentració en el que sigui, en una conversa, en un llibre, en contemplar un paisatge, va baixant, va disminuint. Perquè cada vegada tenim més estímuls, més ràpids, més accelerats, que ens fan perdre capacitat d'atenció. I aleshores, si perdem l'atenció, és quan deixem de veure com funcionen les coses i són molt més fàcils d'enganyar. Sigui per grans empreses amb els seus interessos comercials, sigui per altre tipus d'interessos creats.
Paral·lelament, desenvolupes la idea de que som éssers lingüístics i que s'ha violentat deliberadament les paraules. Amb això, doncs, expliques, doncs, el Nova Parla, no?, que apareix, doncs, al text d'Orwell de 1984, amb aquestes noves paraules que, d'alguna manera, descriuen la relació, doncs, de l'home amb el món i l'home amb l'Estat, i com hi ha un intent, doncs, de borrar textos, de borrar, doncs, paraules que interpel·lin emocions, que convoquin emocions, etc. L'ús pornogràfic del concepte llibertat, per exemple, actualment, doncs, per ho veiem a l'Estat espanyol, per exemple, doncs, per Vox, en seria un exemple?
Sí, hi ha una degeneració generalitzada del llenguatge que ja observa Orwell en el seu temps, quan està escrivint el llibre, als anys 40 del segle XX, i que ell projecta cap al futur i imagina una societat futura en la qual el llenguatge s'ha corromput tant, o ha estat deliberadament corromput tant, que ja no és possible formular pensaments subtils, pensaments profuns i sobretot pensaments dissidents o crítics. Aleshores, sí, s'ha pervertit la paraula llibertat, s'ha pervertit la paraula amor, s'han pervertit moltíssimes paraules. Però, pel que fa a l'ús, diguéssim, pensat, deliberat, de canvi de significat dels mots, que és el que analitza Orwell en el 1984, on hi ha un Ministeri de la Veritat que, entre altres coses, s'encarrega d'això, de canviar el significat de les paraules. De cares al que estem vivint, és molt rellevant recordar que l'any 2009 la Organització Mundial de la Salut va canviar de la nit al dia la definició de pandèmia. Pandèmia tota la vida havia significat una malaltia que s'escampa molt i genera moltes morts. De cop i volta, el maig del 2009, l'OMS va canviar la definició de pandèmia i va passar a significar una malaltia que genera moltes infeccions. És molt diferent generar moltes infeccions que generar moltes morts. I un mes després d'aquest canvi de definició va declarar la pandèmia de la grip A l'any 2009, el juny del 2009, que al final es va acabar demostrant, i va demostrar, ho va concloure el Consell d'Europa, per exemple, que havia estat una falsa pandèmia moguda per interessos farmacèutics. Estic parlant del 2009, no pas del que tenim ara. Però tenim ja aquest canvi del concepte de pandèmia. Perquè amb la definició tradicional de pandèmia hi ha moments en què no tindríem pandèmia en el que estem vivint ara. També hi ha hagut un canvi en la definició de vacuna. De fet, amb el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans a la mà, les injeccions de Pfizer i Moderna no són vacunes, per molt que s'estigui dient repetidament. Amb la definició tradicional de vacuna, que és la que es manté en el diccionari online de l'Institut d'Estudis Catalans, una vacuna és quelcom que produeix immunitat efectiva, que genera realment immunitat. És a dir, tu et poses la vacuna i no pots tenir aquella malaltia. Tots sabem de casos de persones que han agafat Covid després de posar-se la injecció. Els mateixos fabricants, Pfizer i Moderna, l'única virtut que donaven als seus productes era que, si tu agafes la malaltia, no serà tan greu. No han dit en cap moment que baixés el nombre d'infeccions. Per tant, es pot considerar que és un tractament, si és que funciona, es pot considerar que és una teràpia, si és que funciona, però no es pot considerar, amb el diccionari a la mà i amb les declaracions de les farmacèutiques a la mà, no es pot considerar una vacuna. I s'ha escampat aquest ús sistemàtic de dir-li vacuna. De fet, a una conferència de grans empreses farmacèutiques a l'octubre, es va dir obertament, ho va dir el president de Bayer, que és una altra farmacèutica important, que els estem dient vacunes perquè així tenen més bona imatge. Simplement per això. Aleshores, clar, canvia molt que et diguin és molt important vacunar-te, que no que et diguin és molt important posar-te una injecció experimental que no està plenament aprovada per l'Agència Europea del Medicament, només té una autorització condicional, amb una tècnica nova, o pràcticament nova, i que en comptes de seguir el curs habitual de les vacunes de tota la vida, el que fa és donar al teu cos instruccions genètiques. Si t'ho diuen així, que és com és científicament, no engresca tant com si et diuen que és una vacuna, com les de tota la vida, eficaç, segura i necessària.
Sí, recordo perfectament aquestes dues pàgines, les 77 i les 78, on expliques això. Després hi tornarem, però deixa'm preguntar-te, mira, mai abans les distopies havien estat tan de moda pel que fa a la cultura popular. Hi ha un munt de pel·lícules, de sèries, sobretot, que han posat la distopia en el centre de l'entreteniment, no? De molt d'èxit, no? Black Mirror, El cuento de la criada, Years and Years, per posar uns exemples, no? Però pareix que això també pareix ser, en lloc de sensibilitzar, pareix ser un triomf, doncs, de... Ara et demanaré pel tecnocapitalisme, no? Però pareix ser un triomf dels productors de continguts, del capitalisme, no? Distreure'ns amb les distopies i la gent, doncs, mira sèries i creu ser més llesta que la resta, però al cap i al fi estan sent distretes, no?
Sí, Netflix i tot plegat, i totes les altres plataformes, que són ja cada vegada n'hi ha més, no? Són un triomf del model que descriu Huxley a Un món feliç. Això no vol dir que de tant en tant a Netflix trobis un documental magnífic. Jo no en tinc, però alguna vegada he vist algun documental seu en altres llocs i en cito algun en el llibre. I evidentment, pots aprendre coses d'aquests documentals. Però sí que generen a moltes persones una espècie de compulsió addictiva a mirar una sèrie quan un capítol rere l'altre i després un altre. I estan fets per això, igual que sabem que les tecnologies digitals en general han estat dissenyades per tal que siguin el més addictives possibles. Perquè com més estona t'hi passes, doncs més anuncis veuràs, més guanyarà diners aquella plataforma, etc. I aleshores sí que és veritat que en aquest imaginari de sèries, pel·lícules, etc., hi ha moltes que són distòpiques, i això a vegades dona la impressió que sí, això ven i això és... Té un propòsit comercial, però també és com si alguna cosa dins nostra ens diu que el món no va per gaire bon camí. I per això potser triomfen més les sèries que ens pinten un futur complicat que no pas relats que ho pintessin tot amb flors i violes.
Escolta, però clar, la distopia, aquest món distòpic que... en el que vivem, en el que tu expliques, doncs ja es dona aquesta síntesi gairebé perfecta entre el món orwellià i el món de Huxley, ha de beneficiar algú, d'alguna manera. En un moment doncs, que la majoria de la població està sotmesa, potser sense saber-ho, ha de beneficiar algú. Què és el complex tecnofinancier?
Mira, avui tenim una concentració de capital sense precedents. Hi ha uns grans fons d'inversió, els més coneguts són BlackRock i Vanguard, que són els principals accionistes dels principals bancs, dels principals mitjans de comunicació, de la majoria de farmacèutiques, inclosa Pfizer, etc. Aquests conglomerats de moviment de diners controlen un volum de capital més gran que el producte interior brut de Gran Bretanya, Alemanya, França, Itàlia, Rússia i Espanya juntes. Simplement aquestes dues empreses.
Uh-huh.
I utilitzen algoritmes digitals, sistemes digitals, per saber on és més rendible invertir els seus diners. Els seus diners, uh-huh, que són en milers de milions. Bloomberg, que és la font de notícies més respectada en el món financer, ja va escriure fa uns anys que BlackRock, aquesta primer fons d'inversió, el més gran del món, és com la quarta branca del govern dels Estats Units, i que entre BlackRock i Vanguard, els dos grans fons d'inversió, d'aquí pocs anys, potser cap al 2027, dominaran, gairebé, controlaran, posseiran gairebé tot el que hi ha en el món. Tenen influència sobre els governs, tenen influència sobre tota mena de companyies, de vegades són els principals accionistes d'empreses que fan la competència, per exemple, Coca-Cola i de Pepsi, o d'Apple i Microsoft. Aleshores, això el que ens porta és un món de capital tan concentrat que el que fa que els principals accionistes, això hauria de ser prou per induir la reflexió, els principals accionistes d'Amazon, els principals accionistes de moltes farmacèutiques, incloses les que fan aquestes injeccions, i els principals accionistes dels grans mitjans de comunicació són els mateixos. Aleshores, el que sí sabem és que des que ha començat tota la crisi sanitària, per exemple, Amazon s'ha enriquit com no ho havia fet mai. I el que hem vist és que han de tancar moltes botigues petites a locals, no sé si ha passat a Formentera, però la zona on jo estic sí que ha passat i passa tot arreu. I, en canvi, el que s'imposa és el comerç digital a distància i que t'ho porta un missatger. I això el que fa és treure els diners de l'economia local, de l'economia de petita escala, com la vostra, Formentera, i se'n van cap a grans butxaques molt lluny d'aquí. Aleshores, aquesta concentració de capital, que, a més, no està guiada per una persona que ho domini tot, sinó que simplement... La lògica de guanyar diners, la lògica cega de guanyar diners, i que, per tant, no pot tenir en consideració el que és realment bo per les persones o per les societats. És simplement anem a veure el que és més rendible. Un altre exemple d'això seria el fet que, des de fa molts anys, les empreses digitals pressionaven els governs per imposar l'educació a distància a través de les pantalles i la sanitat a distància. i això que no puguis anar al centre d'atenció primària i truquis per telèfon, i la idea és que a la llarga ja ni tan sols t'atengui un metge, sinó que sigui un ordinador, un robot, un ordinador, un programa o un algoritme, el que et diu què has de fer amb la teva salut. Doncs bé, tot això ja estàvem pressionant per fer-ho, i un cop comença la pandèmia han entrat amb moltíssima força, i tot això s'ha anat imposant. S'ha anat imposant d'una manera que beneficia enormement aquestes grans empreses. I que no beneficia a la gent del carrer. I el que ha passat és que tenim una societat molt més trencada, amb molta més por, amb molta més distància, no només física, sinó distància real entre una persona i l'altra. I mentre es van enriquint aquestes grans empreses. Entre Pfizer i Moderna, amb les seves injeccions, guanyen $1 milió cada quart d'hora. No sé si tenim campanars a Formentera encara, però si hi ha un campanar que toqui les hores, cada quart d'hora és $1 milió més per a aquestes empreses.
Sí, d'alguna manera, en part has descrit aquesta quarta revolució industrial que està en el teu en el subtítol del text. Deixa'm preguntar-te pel Bitcoin. Sortim un moment, perquè d'alguna manera el Bitcoin s'ha convertit doncs en una manera de que molta gent s'enriqueixi, fins i tot gent que no té relació o que no té experiència en el món de les finances, en el món del mercat de valors, doncs hi està jugant, s'està enriquint. Hi ha moltes ombres sobre aquesta qüestió. Hi ha qui diu doncs, que és una bombolla. En qualsevol cas, hi ha persones que t'ho descriuen com un acte pràcticament militant, no? Com dir, no, perquè això és el futur, perquè és una manera d'anar en contra del sistema i tal, però en realitat no deixen d'estar especulant sobre una cosa que no dona valor en si mateixa, no? O sigui, que no estàs invertint en béns de consum. Quina opinió et mereix això del Bitcoin? Se diu, queda... D'alguna manera, és un exemple més el signe dels nostres temps en aquesta quarta revolució industrial?
D'una banda, és un exemple d'aquest món tan forassenyat, tan boig, en el qual una persona que tecleja una sèrie de dades en un ordinador pot estar guanyant unes quantitats de diners astronòmiques, mentre que tu pots estar suant, treballant molt de valent a la teva feina i no guanyaràs mai una petita part del que s'està guanyant amb aquestes transaccions financeres. Això és absurd, no té sentit. No? Aleshores, això està creixent, jo no ho conec gaire, no he entrat mai en aquestes coses, però el que sí que tenim en relació a tot això és aquesta quarta revolució industrial que... predica des de fa molt de temps el Fòrum Econòmic Mundial, que és aquesta gran organització que convoca tota l'elit política i econòmica del món cada gener a Davos, a un poble de Suïssa. I el Fòrum Econòmic Mundial fa molt de temps que està predicant aquesta quarta revolució industrial en la qual s'ha de fusionar, diuen ells, el que és digital, el que és biològic i el que és físic, no? I utilitzar totes les tecnologies de cares a un món que no està centrat en les persones, sinó en les empreses i en els guanys de les empreses. Això ho diuen a Fòrum Econòmic Mundial molt explícitament, ho cito en el llibre. Volen un món que no està centrat en les persones, sinó en les empreses i els guanys de les empreses. I, per tant, no és el món que la majoria de nosaltres volem, crec que la majoria de nosaltres volem un món en què les persones puguin ser més autònomes, més creatives, més lliures, i aquest no és el món que vol el Fòrum Econòmic Mundial, és un món centrat en les empreses. I en aquest món centrat en les empreses, una de les coses que promouen és el que anomenen l'economia sense contacte. Una economia que sigui exclusivament digital, en la que no hi ha monedes o prou diners en paper. I en aquesta, però a diferència del Bitcoin, aquesta economia sense contacte que promou el Fòrum Econòmic Mundial i molts grans bancs és una economia absolutament centralitzada, globalment centralitzada, en la qual queda el rastre de tota transacció que fa qualsevol persona de qualsevol lloc del món i en la qual el poder està tan concentrat que, des d'una perspectiva orwelliana, en el moment en què alguna persona comença a fer nosa al sistema, se li pot eliminar tots els seus diners amb un sol clic. Aquest és el món que està buscant el Fòrum Econòmic Mundial, i ho diu explícitament. Bona part del llibre, a part de Huxley i Orwell, es basa en el llibre que va escriure el president del Fòrum Econòmic Mundial, que es diu COVID-19, el gran reset, el gran reinici, perquè la idea que explica repetidament en aquest llibre és aprofitar la Covid per canviar-ho tot, canviar l'economia, canviar la societat, canviar l'individu, la persona. Aleshores, això és diferent del paradigma del Bitcoin, però està molt lligat a aquesta economia sense contacte que recordareu que es va començar a imposar també al principi de la pandèmia, quan ens recomanaven que no paguessis res en paper o en monedes perquè podia contagiar. Però s'ha vist que això no tenia cap sentit, igual que no tenia cap sentit veure els militars fumigant els carrers, igual que no tenia sentit posar-se guants en el supermercat. Totes aquestes mesures, hi ha mesures que són molt raonables, però altres són absolutament forassenyades i exagerades. Doncs bé, una d'elles va ser aquesta idea que no toquis els diners perquè et pots infectar. Però és que darrere de tot això sembla haver-hi ja l'interès que declara el Fòrum Econòmic Mundial d'eliminar els diners físics perquè les persones puguin intercanviar diners en petites transaccions i tot quedi registrat i controlat pel sistema.
Escolta, deixa'm seguir avançant. Tu parles de que la quarta revolució industrial d'alguna manera veu de fa, doncs, quatre segles, no? Parles, doncs, del model cartesià, no? Del sistema, doncs, cartesià de Descartes, d'alguna manera la victòria de la racionalitat, del racionalisme, en un moment ara en què, o sigui, que tu parles, doncs, que tot ha de ser quantificable, tot ha de, d'alguna manera, sí, ha de ser racionalitzat. Ara mateix la gent viu en un moment, doncs, d'hedonisme segurament com mai, no? D'alguna manera, doncs, hi ha una economia de l'experiència, la gent pensa, doncs, que té les millors experiències i que està, d'alguna manera, més viva que mai, o almenys això havia sigut fins la pandèmia. En contraposició a aquest model cartesià, que d'alguna manera, com una gota malaia i d'alguna manera, doncs, més subtil o més, diríem, clara, s'ha anat imposant, ens falta Déu, ens falta lo transcendent?
Aquesta pregunta, hi ha moltes coses. Aleshores, d'una banda, jo no dic ben bé que la quarta revolució industrial vingui de Descartes, de Descartes. El que sí explico és que fa quatre segles, efectivament, es genera un model de comprensió de la realitat en el qual les dades, el que és quantificable, és més important del que és qualitatiu. De fet, Descartes i Galileu, tots dos diuen que només és veritablement real el que es pot mesurar. Longitud, pes i acceleració són reals perquè es poden mesurar. En canvi, colors, olors i sabors, veritat, justícia i bellesa no són reals perquè no els hi podem posar números directament. Això ha servit perquè puguem desenvolupar moltes tecnologies, però a mi em sembla que això ho hem portat massa lluny. I avui en dia hi ha moltes coses que no se'n pot parlar si no comences a fer una pluja de dades i estadístiques i xifres i es perd de vista la visió de conjunt, perquè ens centrem massa en les xifres. D'altra banda, sí que és veritat que vivim amb una saturació d'experiències, però són experiències que a vegades semblen resultar precisament del fet que estem desorientats, desarrelats, i necessitem omplir un cert buit existencial que molts psiquiatres han anat diagnosticant des de fa més de 100 anys, que tenim una vida molt plena de coses, però molt poc sentit. És molt difícil avui en dia que la gent estigui plenament satisfeta amb el sentit de la seva vida. Pots guanyar molts diners, pots guanyar-ne menys, el que sigui, però el sentit de la teva vida és una cosa que sovint es troba a faltar. I aleshores, això, la manera més ràpida d'omplir-ho, qui s'ho pot permetre, és a base de comprar experiències. Però clar, això no satisfà realment i, per tant, necessites encara més. Aleshores, si realment estem més desarrelats, perquè estem més desconnectats de la natura, que els nostres avantpassats, estem més desconnectats dels altres, de la societat, i de fet la situació sanitària ha fet que no veiem el somriure o el rostre plenament de l'altre, que sovint ens apartem de les altres persones, que encara hi hagi gent que va sola en cotxe conduint amb mascareta, quan, si vas sol no pots infectar de res, etc. Aleshores, estem més desconnectats de la natura, estem més desconnectats dels altres i també, efectivament, estem més desconnectats d'una dimensió més profunda de l'existència, que a la tradició cristiana se li ha anomenat Déu, a la tradició taoista se li ha anomenat Tao, i en altres tradicions se l'ha anomenat d'altres maneres. i és una dimensió de l'existència que d'alguna manera tots necessitem i que es pot formular amb un llenguatge explícitament espiritual o es pot formular amb un llenguatge diferent, un llenguatge estètic, un llenguatge de lluita per la bondat i pel bé comú. Però aquesta dimensió de fons, sí, normalment queda perduda, erosionada, en una societat que és individualista i que sovint se sent desorientada, efectivament.
Mm-hmm. Estem ja arribant al final de l'entrevista. Tu parles o recorres doncs, a la doctrina de xoc de Naomi mm-hmm. Klein, aquesta idea doncs, per explicar que la pandèmia ha servit per accelerar alguns processos del domini doncs, d'aquest complex tecnofinancer que descrius en el llibre i que ens has descrit fa un moment. Idees com, per exemple, el passaport Covid, que fa doncs, un any i mig semblaven impensables, impresentables, o sigui, semblaven que no es podien ni plantejar. Ara ja l'hem acceptat, com qualsevol cosa, i ha generat un debat fins i tot amarg entre els que estan a favor i en contra. I paral·lelament doncs, a la Xina doncs, tenim idees com aquesta idea del crèdit social, no? Aquests semàfors, aquestes puntuacions que té la gent per bon comportament o mal comportament. Anem cap a abans explicaves que hi ha gent doncs, que li agrada aquesta combinació incloent doncs, elements de la societat autoritària xinesa. Tu veus descabellat que puguem tenir coses similars aquí, com aquesta valoració constant, vigilància constant del nostre comportament, del nostre dia a dia?
Bé, quan deia que hi ha gent que li agrada, és que li agrada no per estar ells rebent
aquest
control, sinó perquè se n'aprofiten. És el que molt bé explica Naomi Klein en el seu llibre La doctrina del xoc, i com cito en el llibre, Naomi Klein ja l'any passat va veure que la pandèmia està sent utilitzada com a doctrina del xoc per imposar mesures que d'altra manera ens semblarien absolutament aberrants i totalitàries. Aleshores, efectivament, com dius tu, el passaport Covid és una mesura que s'assembla al que ja hi havia en certs aspectes a la Xina. La Xina és un país que té 200 milions de càmeres de seguretat que et poden localitzar en qualsevol lloc i on en algunes regions fa temps, ja fa anys, que està implantat aquest sistema de crèdit social que dona punts als ciutadans segons què compren o no compren, què fan o no fan quan estan al carrer. I si la teva puntuació baixa molt, doncs no pots comprar bitllets d'avió, no pots comprar bitllets de tren i potser els teus fills no podran anar a la universitat. És un sistema de control totalitari que no té precedents perquè tot el que fas queda vigilat, monitoritzat a través dels dispositius mòbils i de les càmeres que estan per tot arreu. Aleshores, sí, efectivament, si comparem com era la vida ara fa 2 anys, al desembre del 2019 i el que tenim ara, doncs és evident que estem en una societat molt més controlada on hi ha una sèrie de persones que poden anar a prendre un cafè i una sèrie de persones a les que se'ls impedeixen prendre un cafè perquè no s'han posat una injecció que, com deia abans, no té res a veure amb infectar o no infectar. L'única virtut que se suposa que té és que la malaltia s'agafa d'una manera més lleu, cosa que no treu que persones perfectament vacunades, que se'n diu, també morin de Covid o d'altres coses. En molts casos també d'efectes adversos de les injeccions. Aleshores, la lògica sanitària, la lògica científica d'aquestes mesures de control no està per enlloc. Brilla absolutament per la seva absència, si ho mires amb una mica de discerniment i de neutralitat. I el que sí que tenim és que es van imposant mesures que només hauríem associat en països totalitaris. Jo estic segur que els polítics que imposen aquestes mesures, en la majoria de casos, no saben què estan fent. No és que els agradi deliberadament imposar mesures totalitàries, però tenen pressions des de dalt, des de organitzacions internacionals, polítiques o econòmiques o el que sigui, que els animen a anar per aquest camí i ells, que sovint no tenen temps de pensar, els polítics són de les persones que tenen menys temps de pensar. Doncs com no tenen temps de pensar, segueixen el corrent i fan el que fan els altres. I el que estan fent ens està portant a una societat terrible per nosaltres i pels nostres fills.
Ja per acabar, Jordi Pisem, estem parlant d'aquest llibre Pandèmia Postveritat, editat per Fragmenta. Deixa'm llegir dos fragments del llibre. Per una banda, per la pàgina 75, després de d'alguna manera denunciar o qüestionar en fi, els resultats, els textos que surten, els estudis que surten en revistes científiques, mèdiques de primer ordre, que dius doncs, que fins i tot, no ho dius tu, sinó que hi ha grans referents que han...
Els mateixos directors de les millors revistes mèdiques del món.
Que han denunciat doncs, que
sí,
molts
dels, ells mateixos,
que molts dels estudis són falsos.
Correcte.
Acabes dient-ho, la ciència és una de les creacions més grans de la humanitat, però no és infal·lible. Per això és ciència i no dogma. I malauradament no és immune al virus de la corrupció. Primer dius això, unes pàgines després dius, hi ha teories de la conspiració que són armes de confusió massiva, però també és arma de confusió massiva l'ús insistent d'aquesta etiqueta per posar en el mateix sac el disbarat grotesc i la dissidència raonada. Tot nucli de poder mostra un rostre més amable del que veritablement té. Jo deixo preguntar-te, Jordi, o sigui, el que està clar, segons tu, en el teu text, és que el poder al món, les més altes instàncies de poder al món, ha aprofitat aquesta pandèmia pels seus interessos. Tu creus que aquesta pandèmia hagi pogut ser provocada?
Jo no diria que està provocada en el sentit de que hi ha un dictador que dona ordres als seus capitans, que dona ordres als seus soldats, i d'una manera perfectament orquestrada es produeix això. El que sí veiem és que des de fa anys, i en cito molts exemples en el llibre, hi havia moviments que anaven en aquesta direcció. A hores d'ara, i tot i que ha estat tabú parlar-ne fins ara, sembla molt clar que el virus que va aparèixer a Wuhan tenia molt a veure amb el laboratori, amb l'Institut de Virologia de Wuhan, en el qual s'havia continuat una investigació de manipulació genètica de coronavirus per fer-los més infecciosos i més mortífers. Investigació que ja s'havia fet abans als Estats Units i per a crear il·legal i es va transferir a Wuhan. De tot això, hi ha evidència per tot arreu, això són coses absolutament públiques. El que passa que al principi se'ns va dir que això venia d'uns ratpenats que estaven en unes coves a gairebé 2.000 quilòmetres de Wuhan i es va insistir molt en aquesta altra versió, però la veritat és que tenim tots els documents de tota la investigació que s'estava fent en la manipulació de coronavirus. O sigui que, d'una banda, això no vol dir que l'hagin tret deliberadament de l'institut, del laboratori. Es pot haver escapat, això no ho sabem. Però hi havia moviments en aquesta direcció. Però també hi havia moviments en la direcció d'aprofitar-se d'una situació com aquesta quan aparegués. I d'això hi ha moltes coses. Jo gairebé preferiria que el lector ho veiés en el llibre, perquè són coses que sorprenen molt, però l'evidència de que tot això, que hi havia interessos econòmics i polítics, interessos creats de molts tipus, que ja s'anaven preparant cap a un possible escenari com aquest, fos aquesta, a través d'aquest virus o fos a través d'una altra cosa. I aleshores la conclusió és que... Bé, no, encara hi ha una cosa que sí puc dir, és que hi ha aquest esdeveniment el 18 d'octubre del 2019, és a dir, moltes setmanes abans que aparegui cap virus a Wuhan, bo que se'ns digui res d'això, que està organitzat per aquest Fòrum Econòmic Mundial que us deia i la Fundació Bill i Melinda Gates, en el qual... sota els auspicis d'un centre de salut de la Universitat Johns Hopkins, es contracta a tot d'actors, estic parlant d'octubre del 2019, perquè escenifiquin una pandèmia per coronavirus, perquè hi ha molts altres virus, per coronavirus precisament, que canvia tot el món. I en aquesta pandèmia que escenifiquen, mesos abans de que tot això comenci, doncs la gent ha de portar mascaretes, hi ha uns fact-checkers que persegueixen els que tenen visions dissidents del que està passant, hi ha confinaments, es diu des del principi que l'única solució són les vacunes, com podrien haver-n'hi d'altres, etc etc. Això, com dic, és de l'octubre del 2019, les filmacions d'això són d'accés públic a través del web del Center for Health Security de la Universitat John Hopkins, i veient aquestes imatges s'hauria de ser molt ingenu per creure el que diuen ells, que tot el que ha passat després és casualitat. De manera que els promotors d'aquest esdeveniment, que són el Fòrum Econòmic Mundial i la Fundació Bill & Melinda Gates, són els que el financien, com està tota la publicitat d'aquest esdeveniment, doncs alguna cosa és raonable pensar que en sabien de tot això.
Ja per acabar, sí, Jordi, escolta, tens por amb temps que tu, sent una persona doncs, de prestigi, respectada, un assagista conegut, una persona doncs, que ha parlat a molts mitjans i que té una trajectòria doncs, científica, almenys socialment, universitària, acadèmica, tens por que algú llegint aquest llibre et titlli doncs, de conspiranoic o antivacunes?
Bé, antivacunes no m'ho podem dir de cap de les maneres, perquè jo no he dit res en general contra cap vacuna. I, a més, si critico les injeccions de Pfizer i Moderna, és perquè no són vacunes, perquè no generen immunitat. Uh-huh. O sigui que així, aquest terme seria absurd. De moment, tothom que ha llegit el llibre, el que ha lloat és la manera tan clara, tan racional, tan des del sentit comú, com vaig mostrant coses que tots hauríem de saber, que són totes de domini públic. A més, el llibre es basa, com et deia, no en especulacions o coses que he tret d'internet, sinó en les en el que està escrit,
sí, sí.
Per als mateixos actors que participen aquí. Per exemple, si aquesta, la peça més gran d'evidència que utilitzo és un llibre publicat pel Fòrum Econòmic Mundial, uh-huh. del qual s'han fet desenes de milers de còpies o centenars de milers de còpies, és una cosa, i s'ha enviat a molta gent influent de tot el món. Uh-huh. Aleshores, jo no he escrit aquest llibre per tenir una vida més fàcil, sinó perquè simplement sento que això s'ha de dir, s'ha d'expressar, i ho he intentat expressar de la manera més clara i més assenyada possible. I sí que sé que ja que s'ha creat deliberadament una situació raríssima, impensable fa 2 anys, de pensament únic, en la qual, si tu tens la més mínima discrepància científica sobre el que està passant, o discrepància política, que tots tenim dret a tenir-la en una democràcia, immediatament se t'acusa de ser d'extrema dreta, no sé quines bestieses, quan hi ha moltíssima gent d'esquerres, jo estic sobretot en contacte amb gent d'esquerres, que veiem que això no quadra de cap de les maneres, moltes de les mesures que s'estan imposant. Però s'ha generat, efectivament, un discurs en el qual a qui no segueixi la línia oficial se'l desqualifica i se l'insulta, encara que sigui Premi Nobel. I aleshores, tal com hi ha Premis Nobel que han sortit a declarar la seva discrepància amb la narrativa oficial, i hi ha científics eminents, i sí, han estat insultats, jo que sigui, doncs jo no em puc quedar amb la boca callada i no dir el que a mi em sembla evident. Jo, com a autor, sento que tinc l'obligació de dir la veritat i de dir-la de la manera més clara i lúcida possible. I això és el que he intentat fer.
Uh-huh. No, és un llibre interessant en aquest aspecte perquè, d'alguna manera, doncs, et fa doncs, qüestionar algunes de les coses doncs, que han passat doncs, aquests 2 anys, com tu bé dius, des de la recerca i des de l'elaboració curosa i lenta doncs, d'un relat. Gràcies, Jordi Pigem. En fi, ets benvingut aquí a Ràdio Iéssima i corres doncs, per les Pitiuses.
Moltes gràcies, Bernat, i tinc molts bons records de Formentera. Hi vaig estar fa uns 10 anys. I sí, sí, hi ha molts paisatges de Formentera que segueixen caminant amb mi. Moltes gràcies.
Molt bé, bon dia.
Bon dia.